Bon dia. Olot posa el model urbanístic i de transport sota debat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que hi ha una mobilitat induïda innecessària provocada per un urbanisme antiquat d'una generació política que espero que sigui caduca i que acabi. Tenim molts dels nostres centres generadors de grandíssima mobilitat. Només pensin en l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i en els centres educatius com els de secundària i estan al perímetre de la nostra ciutat. I això determina milers i milers i milers de desplaçaments diaris, molts d'ells realitzats en cotxe. Si li haguessin demanat a un enginyer del segle XXI, els hi contestaria que no és correcte fer això, però és l'escenari en el que ens movem.
Així de contundent es mostrava el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers, durant el ple d'aquest dijous, on, entre altres aspectes, es va aprovar la modificació del contracte del transport públic per oficialitzar l'ampliació del servei de TPO de la línia B en hora punta. Durant l'aprovació s'ha obert un debat sobre la gestió del servei, on l'oposició ha estat molt crítica. L'equip de govern ha assenyalat que aquesta situació és també conseqüència del desenvolupament urbanístic de la ciutat. De seguida en coneixem tots els detalls i escoltem totes les veus protagonistes. Abans, però, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 26 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, lamenta que no hi hagi novetat respecte a les millores a la corba d'accés a l'A26 venint al polígon de Politger. Fa anys que esperen que govern espanyol i Generalitat trobin una solució per millorar aquest tram. Sempre és temps de bolets a la Garrotxa. Durant l'època de tardor, a la comarca hi surten certs tipus de bolets, com els escarlots, els rovellons o els sorenys. S'aconsella, però, fer servir una guia de bolets i, durant un dubte, recórrer a un expert. El Toc de Ciència s'amplia més enllà d'Olot. Enguany també es faran actes a la Vall de Vienya i a Sant Pau de Segúries, uns actes que es faran al llarg d'avui i demà. En esports, la Unió Esportiva Olot vol seguir invicta aquest diumenge contra l'Atlètic Lleida. Els olotins porten 5 punts de 9 possibles i buscarà la segona victòria del curs a l'estadi municipal. Un partit que jugarà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir, com sempre, per Ràdio Olot i també, aquest cop, per Olot Televisió. També cap de setmana esportiu amb protagonisme per als bombers d'Olot, que organitzen la primera marxa trail del bomber. Es durà a terme aquest dissabte durant tot el dia i comptarà amb dos recorreguts, un de 6 quilòmetres i un de 14, tot plegat amb inici des del Parc de Bombers d'Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern espanyol celebra que alguns presidents del Partit Popular ja refereixin a Gaza com a genocidi. Els barons populars d'Andalusia i Galícia s'han desmarcat de Feijó, que ha evitat aquest terme. Els bombers han localitzat el cos del boletaire desaparegut a Bóixols, al terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà. Efectius del cos l'han trobat a 1.500 metres del lloc on se l'havia vist per darrera vegada. Barcelona revoca la medalla d'honor a Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. La decisió s'ha pres amb el suport de tots els grups de l'Ajuntament de la ciutat. Salut es dota d'una eina per integrar imatges mèdiques fetes en centres privats a les històries clíniques de pacients. Els usuaris de mútues podran pujar a estudis a La Meva Salut, encara que no siguin del sistema públic. A la pàgina internacional, Ada Colau es reubica en un vaixell que no sigui la flotilla per una avaria mecànica de l'embarcació on viatjava calcula que arribaran a Gaza en 4 dies i alerta que el buc espanyol va a una velocitat inferior a la que podria anar. I Donald Trump anuncia un arancial del 100% als productes farmacèutics produïts per empreses sense instal·lacions als Estats Units. Brussel·les assegura que l'acord signat amb Washington és una garantia que a la Unió Europea es mantindrà l'arancial del 15%.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La notícia meteorològica de les properes hores serà la lenta i progressiva recuperació de les temperatures. No ve calor, però l'ambient es suavitza, la temperatura es normalitza per finals de setembre i deixarem enrere ja les glaçades al Pirineu a partir de demà. Avui encara glaçat feblement, mig grau sota zero a Ull de Ter, 1 sota zero a Tosa, però vaja, ja no són els 4-5 sota zero d'abans d'ahir. I destaquem altres temperatures mínimes, com ara 9 a Olot, 11 a Vic, n'hi ha hagut 8 a Centfores, a tocar de Vic, a la plana de Vic. Temperatures, per exemple, de 4 a G a la Cerdanya o de 6 graus a Camprodon. A la Costa Brava, 16 a 17 a Roses i a Llançà, amb una mica de vent de gregal i tramuntana o estones de llevant feble. Avui el dia es presenta mig ennuvolat, comencem amb boidines, algun banc de boira localitzat, molta humitat, però preveiem menys precipitacions. Pot caure algun ruixat a la tarda, litoral i prelitoral, sobretot entre la Selva i el sud del Baix Empordà, des de Blanes fins a la zona de Palamós pot descarregar algun ruixat o alguna petita tempesta de cara al vespre. A la resta no hi ha d'haver precipitació, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa, Lluçanès, aquí al marge de ruixats. La temperatura una mica més alta, màximes de 20 a 25, però més valors de 23, 24, 25, a diferència dels últims dies. Cap de setmana marcat per aquesta recuperació de la temperatura, especialment quan pujarà més, serà la nit de dissabte a diumenge. Ja la nit no serà tan freda. Tant dissabte com diumenge, cel mig ennuvolat. Fins i tot diumenge, ben tapat, alguns sectors. Pot caure algun plogim, alguna gota, poca cosa dissabte, més probable diumenge. Per tant, diumenge seria un dia una mica més gris i amb aquest ambient una mica més suau i, sobretot, més ennuvolat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 26 de setembre de 2025. Olot posa el model urbanístic i de transport sota debat. Aquest dijous s'ha aprovat la modificació del contracte del transport públic per oficialitzar l'ampliació del servei de TPO de la línia B en hora punta. Durant l'aprovació s'ha obert un debat sobre la gestió del servei on l'oposició ha estat molt crítica. L'equip de govern ha assenyalat que aquesta situació és també conseqüència del desenvolupament urbanístic de la ciutat. Ens en dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
Amb l'inici del curs escolar, el TPO de la línia B, que feia el recorregut al matí fins a l'Institut La Garrotxa i el Pla de Dalt, quedava col·lapsat en hora punta i durant diversos dies alumnes, molts d'ells menors, s'havien quedat sense poder-hi pujar. Només 48 hores després que les famílies denunciessin la situació públicament, l'Ajuntament d'Olot incorporava un nou bus de reforç en aquesta franja horària. El reforç d'uns 7.000 euros es mantindrà de moment fins al desembre. A partir de llavors, el consistori haurà de decidir si manté el servei addicional o si torna al model inicial en funció de com evolucioni la demanda. La modificació puntual de la concessió ha obert un debat més ampli sobre la gestió del transport públic a Olot. Tant l'oposició com l'equip de govern coincideixen a assenyalar mancances estructurals. El portaveu de la CUP, Jordi Gasullà, assegura que Olot necessita un transport públic millor del que té ara.
Més freqüència, busos elèctrics més petits i servei a demanda pels barris amb menys densitat de població. Avui ens porten una modificació puntual de la concessió, però quants mesos fa que els demanem de reunir-nos per començar a treballar en la nova concessió que hauríem d'aprovar d'aquí poc? Anem fent pedaços, anem tapant forats, però mentrestant el temps corre i no estan fent els deures més importants.
El portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubió, ha denunciat també que el servei no compleix amb els estàndards europeus ni amb els objectius de desenvolupament sostenible.
No s'ha previst cap escenari de reforç. No s'ha incorporat tecnologia smart. no s'ha adaptat a les noves demandes de mobilitat urbana ni s'ha avançat cap a la descarbonització del servei. L'episodi viscut aquest setembre amb alumnes que han quedat, literalment, a les parades, és un toc d'alerta. No és només una incidència puntual. És el símptoma d'un model esgotat, senyor Cribillers.
En ple debat sobre el model de transport, el regidor de mobilitat, Isaac Cribillers, ha carregat contra el planejament urbanístic d'Olot, assegurant que és una de les causes principals de la mobilitat forçada que pateix la ciutat.
Que hi ha una mobilitat induïda innecessària provocada per un urbanisme antiquat d'una generació política que espero que sigui caduca i que acabi. Tenim molts dels nostres centres generadors de grandíssima mobilitat. Només pensin en l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i en els centres educatius com els de secundària i estan al perímetre de la nostra ciutat. I això determina milers i milers i milers desplaçaments diaris, molts d'ells realitzats en cotxe. Si li haguessin demanat a un enginyer del segle XXI, els hi contestaria que no és correcte fer això, però és l'escenari en el que ens movem.
El portaveu del PSC Olot, Josep Guix, ha replicat de manera contundent, defensant el model urbanístic del 2003 aprovat sota govern socialista.
No coneix Olot vostè, ha d'estudiar els documents. Sí, me sap greu. No. Olot és una ciutat, l'única ciutat del món que està envoltada per un parc natural, primera cosa. Té el riu Fluvià que la limita amb la zona urbana i després té volcans. Per tant, està ubicada entre volcans i entre un parc natural. Per tant, pensem que l'urbanisme d'Olot està ben plantejat, només faltaria. El Pla General d'Olot del 2003 va tenir unes bones mencions. D'acord que hi ha coses que s'han de canviar i que s'ha de renovar, evidentment, només faltaria. A més, després de 20 anys, segurament que sí, no? Perquè les coses van canviant. Però, en aquest cas, la paraula nefast no l'immedio, senyor regidor.
El regidor de mobilitat ha recordat també que el transport públic a Olot costa més de 600.000 euros anuals i que cal treballar per trobar solucions més eficients. Unes declaracions a les quals se li ha sumat molt crític l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Dèficit de 600.000 euros, però no són 600.000 euros. Perquè, a més d'una competència que és nostra, que és voluntària, l'Ajuntament d'Olot decideix voluntàriament tenir transport públic i no hi està obligat per llei, i és una bona decisió, i així crec que ho compartim tot. Però és que no només hi ha el dèficit de la gestió i manteniment d'aquestes línies, és que a sobre assumim un dèficit de 100.000 euros per la integració tarifària, que és una competència de la Generalitat. O sigui, a sobre de no rebre ni un euro pel transport públic, a sobre hem de pagar el dèficit que genera una competència de la Generalitat. I amb això ens passa ja masses coses amb la Generalitat. I no d'ara, això ja sí que ve d'anys enrere, de molts governs de la Generalitat que comencen serveis i després, en mica, els van deixar anar i que se n'ocupi el territori. I el finançament, mentrestant, no arriba.
Malgrat el debat, la modificació de la concessió s'ha aprovat per unanimitat. Durant el ple d'aquest dijous, també s'ha aprovat provisionalment el pla del nucli antic, amb la resolució a les al·legacions presentades. I, finalment, també s'ha aprovat oficialment la concessió de la medalla de la ciutat a mossèn Salvador Batalla, amb el suport de tots els grups excepte Vox. L'acte es durà a terme el proper 11 d'octubre.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, lamenta que no hi hagi novetat respecte a les millores a la corba d'accés a l'autovia 26 venint al polígon de Politger. Fa anys que esperen que govern espanyol i Generalitat trobin una solució per millorar la seguretat i mobilitat a aquest punt del poble. Cada dia, per aquest polígon de la comarca, hi passen milers de persones, informa Gerard Puigdemont.
Les obres de millora a la travessera de Sant Jaume fa anys que es fan esperar i les millores a la corba d'accés a l'A26 pel sector sud del polígon Pla de Politger, malauradament també. Segons l'alcalde Jordi Cargol, no hi ha novetats.
Aquí a la corba aquesta pertoca al Ministeri de Foment, perquè la 26 és del Ministeri, l'accés és de la Generalitat, hem fet reunions amb els diferents governs i amb els diferents tècnics, i entre un i l'altre el problema el tenim igual, el tenim al mig, la connexió a la corba aquesta està allà mateix. Sé que és difícil perquè està en un moment, en un lloc que invertir o fer un projecte o fer un radi més ampli és difícil, però bé, ens tenen totalment abandonats i per tant això no pot ser.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca admet que el fet que les administracions superiors els encallin projectes de millora per al poble és el que més l'afecta i l'afectarà en el futur.
és d'aquelles coses que jo quan deixi de ser alcalde ho portaré més malament. El fet de dir, escolta, no ens han tractat com a tu o no hem tingut les mateixes consideracions o oportunitats per poder doncs, tenir un bon municipi, per poder doncs, estar doncs, bé, còmodament amb tots els aspectes importants, que les infraestructures, l'accés, les carreteres, és vital per les empreses del polígon industrial, perquè els camions que entren i surten cada dia del polígon tinguin un bon accés, és vital per tota la gent que viu en el territori també doncs, viure doncs, amb tranquil·litat.
I és que són milers les persones que diàriament treballen al polígon de Poliger, un dels més importants de tota la comarca.
Moment també de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. El president d'Aena, Maurici Lucena, ha enviat un missatge de tranquil·litat als accionistes i a les aerolínies perquè l'actual marc normatiu fa impossible un canvi de model de la xarxa aeroportuària. Lucena, que ha participat a les terceres jornades empresarials de Segró, al Baix Empordà, ha sortit al pas de la carta enviada per TCI Fan a l'operadora. President d'Aena entén la missiva no com una exigència, sinó com un recordatori dels límits legals i corporatius. I ha assegurat que davant d'això la seva obligació és explicar les coses clarament. D'altra banda, Lucena també ha augurat que l'aeroport Girona-Costa Brava creixerà amb força en propers anys per la restricció evident del Prat mentre no se materialitzi l'ampliació. A la comarca de la Selva, l'Ajuntament de Sils ha anunciat que farà una prova pilot de transport urbà a demanda per unir els barris més allunyats del nucli, com les Comes i Vallcanera, al que hi haurà 4 serveis els dies laborables entre les 7 del matí i les 6 de la tarda. El preu del bitllet serà de 3 euros per trajecte. El govern local ha anunciat que la prova durarà 6 mesos i després s'analitzarà com continuar amb el servei. Des de la plataforma veïnal per la defensa del transport públic a Sils consideren que el projecte és insuficient i absurd pels horaris que plantegen i també pel que fa als preus. I el govern de la Generalitat publicarà dilluns vinent la nova convocatòria de bombers voluntaris. L'anunci s'ha fet durant la reunió del Consell de Bombers Voluntaris que s'ha celebrat aquest dijous a la sala del Museu Etnològic del Montsell, la Gavella d'Arbúcies a la Selva. A la cimera s'ha explicat com serà l'acreditació parcial a la secció activa que permetrà fer assistències tècniques relacionades amb fenòmens meteorològics adversos, extinció d'incendis de vegetació i forestals o recerques, entre d'altres. També han detallat com serà el curs de l'acreditació total que permetrà fer totes les tasques atribuïdes a aquesta secció activa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Aquesta setmana ha començat la tardor i això és sinònim, normalment, i sempre que la meteorologia sigui correcta, que és temps de bolets, especialment aquí a casa nostra, a la Garrotxa. Durant aquesta època de tardor, a la comarca, hi surten certs tipus de bolets, com són els casos dels escarlots, els rovellons o els sorenys. S'aconsella, però, fer servir una guia de bolets i davant algun dubte recórrer sempre a un expert. Una bona pràctica a l'hora de recollir els bolets és deixar el bosc net tal i com se l'han trobat als que els agrada tant. I a més, es recomana tallar els bolets per no malmetre el miceli de sota terra. Néstor Carvajal.
Tots els moments són bons per recollir el bolet, depenent sempre del clima. Si hi ha la humitat suficient i es donen els paràmetres de temperatura adients, sempre fructifica un tipus de bolet o un altre.
Heu escoltat el boletaire i copropietari del restaurant Ramon Josep Maria Cros. A més, Cros detalla quins són els bolets més comuns a la Garrotxa durant l'època de tardor.
Llavors ja, a mesura que ens anem acostant cap a la tardor, començarem amb els escarlots, rovellons, siurenys. I si ens volem desplaçar, també en èpoques com aquest any que ha plogut molt a la primavera, han sortit ceps a la part alta i allà del Ripollès.
Però què hem de fer per trobar bolets?
O sigui, per sortir a buscar bolets i saber que n'hi ha, només hi ha una fórmula, és sortir a passejar. I si vas caminant i en veus de dolents, vigila perquè n'hi poden haver-hi bons. Llavors has d'aprendre a identificar cada bolet amb el tipus de vegetació o l'ecosistema on es fan.
Cros afegeix que a la comarca no hi ha gaires bolets verinosos, només s'ha de vigilar amb la farinera borda, que és mortal. L'ús de guies de bolets és recomanable i en qualsevol dubte s'hauria de parlar amb un expert. Pel que fa als bons hàbits a l'hora d'anar a collir bolets, Josep Maria Cros recorda que el bosc s'hauria de deixar tal com nosaltres voldríem trobar-nos-el i només recollir l'estrictament necessari. També insisteix a vigilar molt i no fer malbé el miceli del bolet, que està sota terra. Per fer-ho, recomana tallar els bolets a l'hora d'agafar-los i deixar les restes que no vulguem allà mateix.
Abans dels esports, una mica de ciència amb el toc de ciència que s'amplia més enllà d'Olot. Enguany també es faran actes tant a la Vall de Bianya com també a Ripollès, a Sant Pau de Segúries. Es tracta d'una fusió de divulgació científica amb música en directe, poesia i il·lustració en viu per apropar la recerca al públic en bars i places. Els actes es faran al llarg d'avui i també demà en diversos punts. Ho poden consultar al detall al web cienciaarreu.cat/tocdeciència.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El Festival de Cultura Científica El Toc de Ciència és un cicle d'espectacles que fusiona música, arts plàstiques i contingut científic. Després de dues edicions a Olot, enguany, els espectacles arriben a dues poblacions diferents més. Són la Vall de Bianya i també el Ripollès, a Sant Pau de Segúries. Bars i places seran l'escenari d'espectacles divulgatius en què científiques, músics i il·lustradores aproparan la ciència al públic com una part viva de la cultura local. Un format fresc i amè, amb monòlegs interactius, concerts, poesia, música, cada glosa, il·lustracions en viu i també concursos. Un esdeveniment que trenca amb els estereotips sobre la ciència en un ambient inclusiu i festiu i que permet conèixer de forma molt propera a referents científics locals, tot fent el toc. La impulsora del festival és Nieves Lorenzo Gotor.
Juntament amb la Institució Catalana d'Història Natural impulsem enguany la tercera edició del Toc de Ciència, un festival que en aquesta tercera edició arriba també, salta de la Garrotxa, no només al Ripollès. I és un cicle d'espectacles que fusiona música, ciència i arts plàstiques, tot fent el toc, i és que ens situem a les terrasses dels bars.
Pel que fa a les temàtiques d'enguany, són un ventall que inclouen energies renovables, ciències socials, gestió hídrica, tecnologia alimentària o solucions basades en la natura. El regidor d'Educació i Cultura d'Olot, Josep Quintana, destaca la importància de parlar sobre ciència en aquest tipus d'activitats.
Des de l'àrea també de cultura i educació, perquè la ciència doncs, és un dels fonaments també de la nostra societat, del present i del futur, i la seva difusió fora dels àmbits, diguéssim, escolars, doncs també és un objectiu de l'àrea. A més, ells ho fan d'una manera fantàstica, a les places, ho fan accessible, és una activitat que té molt d'èxit i que doncs, estem molt contents de poder-hi col·laborar i que duri molts anys.
Les diferents sessions es faran al llarg d'avui i demà, coincidint amb la Nit Europea de la Recerca. Tots els actes són gratuïts i es poden consultar al detall a cienciaarreu.cat/tocdeciència.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres parlant, com ja és habitual, de la Unió Esportiva Olot, que vol seguir invicta aquest diumenge contra l'Atlètic Lleida. Els olotins porten 5 punts de 9 possibles i buscaran la segona victòria del curs a l'estadi municipal, un partit que es disputarà a partir de les 6 de la tarda i, com sempre, es podrà seguir per Ràdio Olot. I la gran novetat d'aquest diumenge és que també es podrà veure en directe per Olot Televisió i les televisions locals. Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
L'Olot arriba a la quarta jornada del campionat amb la màxima confiança de treure els 3 punts. Aquest diumenge, l'estadi municipal rebrà l'Atlètic Lleida, rival que s'ha fundat fa relativament poc i que arriba a la comarca amb 3 empats consecutius contra el Torrent, Poblense i Terrassa. Els lleidatans no han aconseguit guanyar, però tampoc perdre. I segons el tècnic Roger Vidal, és un rival totalment diferent als 3 que han jugat fins ara.
Exactament, és un rival amb unes característiques diferents, no? Amb jugadors també de molt nivell, però sobretot amb una idea de joc diferent.
L'Olot arriba a la cita d'aquest diumenge amb 5 punts de 9 possibles, sense conèixer la derrota i amb un gol encaixat en 3 partits. Vidal explica que la solidesa defensiva és una de les claus per aquesta temporada. Els olotins volen seguir aferrant-se a aquesta mitjana anglesa que es basa en empatar fora de casa i guanyar a casa. Després de 3 jornades en què el joc dels homes de Roger Vidal és bo, l'equip té ganes de seguir sumant de 3 en 3 per consolidar aquest bon inici de temporada. Vidal explica què ha de fer l'Olot per aconseguir els 3 punts davant l'Atlètic Lleida.
Ha de ser capaç de defensar molt bé, no? Sobretot aquests duels individuals que es donaran dels nostres centrals o de la nostra línia de 4 contra els seus jugadors més ofensius, i després amb bola ser capaç de tenir personalitat i tenir calma en els moments que toqui.
El partit entre la Unió Esportiva Olot i l'Atlètic Lleida jugarà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Es podrà seguir en directe a través de Ràdio Olot des de mitja hora abans i també es podrà veure en directe per Olot Televisió i la xarxa Més. A més, després del partit, el club ha impulsat una iniciativa en què alguns jugadors es trobaran en algun establiment de la ciutat.
De les botes de futbol ens les canviem i ens posem els quecs. En aquest cas, per parlar dels bombers d'Olot. Sí, dels bombers, avui protagonistes a la carpeta esportiva perquè organitzen la primera marxa de del bomber. Es durà a terme aquest dissabte durant tot el dia i comptarà amb dos recorreguts, un de 6 quilòmetres i un altre de 14. A més, durant el dia també hi haurà food trucks i diverses activitats, tot plegat al Parc de Bombers d'Olot.
Amb motiu dels 170 anys dels bombers d'Olot, el cos organitza una sèrie d'activitats després del pregó i els actes que es van realitzar durant les festes d'altura. Ara és el torn de fer esport. El cos de bombers d'Olot organitza aquest dissabte la primera marxa trail de la seva història. Es tracta d'una sortida per tota la gent, això sí, amb un mínim de preparació per diferents racons de la comarca, amb sortida des del carrer del mateix Parc de Bombers d'Olot. La marxa es pot fer caminant i corrent i compta amb dos recorreguts, ho explica el caporal dels GRAE Olot, Mel Vila, al programa La Finestra d'Olot Televisió.
Clar que tenia que ser una prova esportiva, si més a més podia ser una cursa de muntanya, que a nosaltres ens agrada molts bombers doncs, córrer i gaudir de la muntanya. Tenim uns paratges a davant del parc també espectaculars i doncs, vam posar fil a l'agulla per això dissenyar una marxa de muntanya que tindrà dos recorreguts, un de 6 quilòmetres amb uns 400 metres de desnivell i l'altre seran de 14 amb uns 750 de desnivell.
El primer recorregut és de 6 quilòmetres i passarà per la zona de l'Hostal del Sol, Mas Ventolà, Sant Valentí, baixarà per Can Joanot. En canvi, el llarg passarà per la Vall de Bianya i arribarà fins a Sant Miquel del Mont. A més, des del cos de bombers han organitzat una cursa petita d'uns 150 metres al mateix carrer del parc per als més petits. Vila explica que aquest és el primer any, però que la idea és que si funciona ho puguin repetir any rere any.
Tenim ganes de fer aquesta primera marxa, després quan acabi veurem com ha anat, i farem, ho analitzarem a veure què tal, i li deia sí, que si funciona bé doncs pugui continuar, i aquest any això, amb ganes de començar-la i a veure com va tot.
Aquesta primera edició de la marxa trail del bomber començarà aquest dissabte a partir de les 9 del matí. Hi haurà food trucks des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda i, a més, hi haurà altres activitats com alguna demostració dels cossos d'emergència, entre d'altres. Tots els beneficis d'aquesta marxa aniran destinats a l'Oncolliga.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Final del partit a Sa Pobla, Poblense 0, Olot 0, després de 95 minuts de joc d'un partit avui més aviat ensupit.
No va ser el partit més divertit del món, és veritat, però vam sumar un punt més i continuem invictes. La Unió Esportiva Olot es vol abonar a la mitjana anglesa i després d'un empat a fora, ara toca una victòria a casa. Diumenge en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, quarta jornada de Lliga. Olot, Atlètic Lleida. A 6:15 de la tarda la prèvia i a les 6 el partit, amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Berry Olot. Olot!
Olot! Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 26 de setembre de 2025. Ja ho saben, oients de Ràdio Olot, tots els detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i també a Facebook. Nosaltres tornem a partir de les 3 aquí a l'antena de Ràdio Olot amb més informació. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.